Radio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez, historiador i guia oficial de turisme de Catalunya.
7 minuts que ha passat a la una del migdia. Diego Gómez, què tal? Bona tarda, com estàs?
Què tal, Joan? Jo bé. Tu com vas?
Bé, home.
Vas bé?
Sí.
Sí, estàs ja preparat?
Per què?
Home,
per l'estiu?
Arriba Sant Joan.
Ah, clar.
El solstici d'estiu.
Per què, ara? No...
Ah, el solstici d'estiu, eh? Sí, ara canviem, sí, ara... Sí, de... amb més caloreta.
Uf, ja ha arribat això, eh?
Més xafogor, ja està.
Es nota això, eh?
Sí, vull. Jo he arribat aquí i crec que és per la primera vegada de l'any que entro a l'estudi i dic, oh, millor estar dins que no estar fora.
Mira, s'està fresquet, eh?
S'està bastant fresquet, sí, sí, sí. I bueno, pues res, aquí estem.
Molt bé.
Estic encès. Estic encès.
Ens vols parlar de Sant Joan, avui?
Sí, ja per això. Bueno, de Sant Joan. Sí, una mica un poti-poti, no?
Ah.
Sí, perquè, clar... d'ençà uns anys s'ha posat molt de moda. Això va iniciar-se ja molt temps enrere, eh?
Sí.
Tot això, arran de tot el moviment, no?, de la via independentista, no?,
sí,
a Catalunya, no?, amb sorgiment de diferents opcions polítiques que han aflorit, no?,
uh-huh,
amb més intensitat que anys anteriors, doncs s'ha reivindicat com una fita molt pròpia de la Terra, uh-huh, com un element que no és que sigui exclusiu de l'independentisme, però ho han fet molt seu, no?
Sí.
De fet, ho estan promocionant molt Òmnium Cultural, no?, que evidentment tothom sap de quina tendència pertany al grup Òmnium Cultural, i l'esdeveniment en qüestió és la Flama del Canigó.
Home, sí, és un clàssic.
I aquest esdeveniment de la Flama del Canigó marca una mica l'inici del solstici d'estiu i l'inici de les festes de Sant Joan,
uh-huh,
amb un caire una mica simbòlic, no?
Sí.
Però com tota la vida hi ha un origen, no?, d'això. De fet... clar, si em permets, explico una mica l'origen d'això de la Flama del Canigó.
Jo no el conec, eh? L'origen de... Jo sé que es fa, però no el...
Sí, això de la Flama, realment, tal com es fa avui dia, ho parlaré al final, o sigui, hi ha molta tradició dels pobles de muntanya, una mica aïllats, no?, molt ramader, no?, que està amb les vaques per allà.
Estàs parlant de Thor?
Sí, de Thor, no? Com... És que la banda sonora... O sigui,
Thor, Poble Mort. O Parla Mort, no, com era allò?
Per cert, no he vist l'últim capítol, no em facis spoiler, no sé qui va matar Sansa, o sigui que no em facis spoiler, ja ho veuré,
ja ho veuré,
quan tingui una mica de temps.
No,
però
no,
sí, sí, una mica que també, no?, de poble de Pirineu, no?, a prop del Canigó, que per cert és una muntanya, un cim, que té 2.784 metres.
Poca broma,
o sigui, és poca broma.
Sí, sí, sí.
Vale? Doncs hi ha un origen com a la baixa de mitjana, on aquests grups de ramaders, no?, en aquest canvi d'estació, no?, en aquest canvi amb el solstici, feien com ofrenes.
Sí.
Ofrenes al sol, no?, perquè hi hagi una... No només per un tema de bones collites, sinó un bon any, no?, que el ramat estigui bé l'any següent, no?, i per feien un sacrifici de purificació de la natura. I feien una crema... d'unes petites fogueres, amb diferents feixos, no?, d'enramades o el que fos, i aquests feixos els cremaven. I això, hi ha constància de documentació antiga que això ja es feia a l'edat mitjana, segle XIV, segle XV, ja es feia per diferents zones del Pirineu, no? I això va quedar allà, no?, com una mena de tradició oral que es feia de pares a fills i així constantment. Però, quan ja ens posem en la versió contemporània d'això de la Flama del Canigó, que és quan ja realment fem un quòrum cultural amb uns, diguem, uns passos a seguir com un índex, no? Tot molt indexat. Això comença a l'any 1955.
1955?
1955,
ja.
Quan un veí de Vallespí, a la Catalunya Nord,
sí,
vale, que es deia Francesc Pujades, inspirat en el poema de Canigó, de Verdaguer,
sí,
aquest senyor, bueno, pues en aquesta interpretació del poema al Canigó, va veure que aquest canvi de solstici cap a l'estiu havia d'encendre una flama al cim i aquesta flama s'havia d'anar distribuint per tots els pobles dels Pirineus perquè el solstici, diguem, arribés dia a dia, poble a poble, no? Durant el dia 23. Uh-huh. I això té l'inici al 55. A 1955. El que passa és que, clar, això es va escampant com una tradició que deixa de ser exclusiva pels Pirineus. La primera vegada que es fa fora de la Catalunya Nord i els Pirineus és a l'any 66 i la primera vegada que arriba a Barcelona la Flama del Canigó és al 67. 1967. Arran d'aquest fet, quan s'extingia la flama del dia 23, sí, aquesta flama sempre es guardava. Ah. Perquè sempre havia d'estar encesa tot l'any. Uh-huh. I aquesta flama es guarda sempre, any rere any, des d'ençà aquest moment, al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà.
Ah.
I és una flama encesa que la tenen allà guardada al museu.
Va amb un fanalet.
Exacte, aquest és el tema. Aquest fanalet es guarda dins d'aquest museu. Uh-huh. Llavors, la setmana anterior de Sant Joan, és a dir, aquest cap de setmana passat, sí, aquest diumenge, avui estem a dimecres, sí, aquest diumenge passat, aquest cap de setmana, hi ha la colla jove de la zona del Perpinyà, d'uns joves d'allà, agafen aquesta flama del museu, van cap al Canigó, passen nit allà i encenen uns feixos d'enramades com feien els antics ramaders que he comentat abans, uh-huh, de l'edat mitjana, i aquesta flama la van distribuint... Això comença el 22. Aquesta flama comença la setmana anterior, sí, i el 23 és quan comença la distribució per tota Catalunya.
Val. Mateix 23,
eh? El 23. El 22 a la nit comença, el 23 fa la distribució. I el 23 a la tarda arriba a Barcelona, uh-huh, que de fet tenen un...
Aquest any és el primer any que la rebrà Josep Rull com a president del Parlament de Catalunya.
Sí, de fet, arriba al Parlament, no em vull equivocar, però hi ha tot un programa.
Sí.
Que mira, la sortida de la flama comença, quan arriba a Barcelona, comença a 4:45 de la tarda des del Camp Nou fins a la plaça Sant Jaume.
Uh-huh.
Vale? I fa, bueno, tot el recorregut fins allà. Després, a 6:45, hi ha una festa de rebuda de la flama a la pròpia plaça Sant Jaume, uh-huh, amb la sortida de tot l'imaginari festiu, de l'Àliga, sí, els capgrossos i els gegants de la ciutat, i tot això al so de la cobla de Sant Jordi. Uh-huh. És una cobla tradicional de la ciutat de Barcelona. Després, a 6:00 de la tarda, arriba la flama del Canigó al paveter d'honor. El paveter d'honor. S'encén un paveter i es fa un pilar d'honor, uh-huh, de les castellers de Barcelona, sí, en honor de la flama. I una vegada acaba aquest pilar, fan els balls dels elements festius, l'àliga, capgrossos, gegants, i després fan la lectura del missatge de la flama, a continuació d'això. Fan una sèrie dels parlaments polítics pertinents, uh-huh, i tota la parafernàlia política que s'ha de fer. I a partir de 6:45 de la tarda fan el repartiment de la flama que es va difonent per totes les fogueres de Sant Joan,
sí,
de la ciutat de Barcelona.
Uh-huh.
Dit això és com... Jo parlo de Barcelona perquè, clar, és la capital de Catalunya, però tots els pobles de Catalunya que vulguin la seva flama a Canigó, uh-huh, l'han de demanar.
Clar.
I, clar, evidentment, s'ha de demanar amb antelació suficient, i llavors fan el recorregut com si fos allò de la flama olímpica, no? Que van, els entorxats van canviant i la flama es va distribuint per tot el territori de parla catalana.
Uh-huh.
Com a curiositat que sàpigues que, clar, com això es va iniciar a la meitat dels anys 60, el franquisme ho va prohibir...
Sí, eh?
No ho volia fer massa publicitat.
Uh-huh.
No, perquè, clar, tot això de la flama, hi havia una reivindicació de tots els països catalans amb la parla... Tots els territoris de parla catalana, s'havia de distribuir aquesta flama, i, evidentment, en el context de 1966, el franquisme no volia fer aquest tipus de difusió, tot i que tingui una tradició amb un substrat cultural molt antic, però aquest és una mica l'inici, no?
Uh-huh.
Que és que ha arribat fins a dia d'avui i es fa d'aquesta manera, no? Que, en principi, és l'origen de les fogueres de Sant Joan que hauríem de tenir escampades per tot el territori, tot i que... Tu i jo, i tu segur que has estat petit igual que jo, tu has vist com el pàrquing de prop de casa teva, l'escampat que tenies allà, encenien una foguera amb qualsevol flama que agafaven.
No, mira, jo fa anys que vaig a la plaça de la Virreina, a Llagràcia, on s'encén la foguera amb la flama del Canigó.
Clar, que això és el que marca la tradició.
Sí.
No,
sí.
Però, clar, hi ha molts pobles de Catalunya que encenen qualsevol flama i fora.
Clar.
No, però sí, però la gràcia és amb la flama.
La gràcia és amb la flama.
Efectivament. I aquesta és una mica aquesta idea d'aquest cap de setmana, no? Evidentment, clar, això del dia Sant Joan té com a conseqüència unes tradicions també que s'han quedat,
uh-huh,
que és com el tema de la coca. Tu saps que la coca de Sant Joan... Això no molta gent ho sap.
Ai.
La coca de Sant Joan és una ofrena al sol, també.
Ah, sí?
Que, de fet, hauria de tenir la forma rodona. L'original...
Sí, com el tortell de Reis.
Ah, exacte, perquè l'origen està com el tortell...
És similar, eh?
Clar, perquè la idea és el tema del solstici. Clar. També és una idea molt similar. Per tant, aquesta forma rodona, que precisament ho van canviar per diferenciar-ho del tortell, hi ha una regla no escrita que ha de mesurar, diguem... Clar, la meitat, perquè com és el tema del canvi d'estació del solstici, s'ha de fer amb una forma allargada, amb les cantonades arrodonides, i ha de ser meitat i meitat, a partir del centre, en la mateixa dimensió.
Oh, boníssim, això.
Vale? Sí, però clar, això són regles de forner que, evidentment, tots els temes de les fleques tradicionals i forners tradicionals sí que ho respecten.
Estic segur que
però,
ho respecten.
Però, clar, evidentment, el territori, clar, amb tota la qualitat de fleca que hi ha a Catalunya, que és brutal, que sempre... Jo no paro de llegir, no sé si t'ha passat, que sempre que hi ha premis, no?, d'això de... El millor croissant del món, el tercer premi.
Vam parlar aquí amb el forner que fa la millor coca de Sant Joan de xocolata.
Clar, per això, que és que hi ha premis a dojo. Mm-hmm. O sigui, és realment espectacular. No, però el tema del... Un dia hauríem de parlar d'això, el tema del dolç a Catalunya, perquè hi ha molta tradició vinculada amb el tema del dolç.
La coca per Sant Joan, el tortell de Reis, els panellets...
Clar, perquè veus que tot està lligat, no?
Els bunyols de Quaresma, per exemple, també és un altre clàssic.
Clar, i després hi ha tradicions molt concretes, que és com el volant. El volant de Sant Cristòfol, per exemple.
Les orelletes.
Les orelletes. O sigui, hi ha molt tema de pastisseria, que és...
Sí.
Sí, clar.
No és que m'estan dient la coca de Sant Pere, sí, home. No, que és la mateixa que la de Sant Joan, home.
Evidentment. Molt semblant a la coca de Sant Joan, la coca de Sant Pere. Evidentment. No, i fins i tot, clar, a Menorca... I ara, mira, introdueixo el tema a Menorca, perquè Sant Joan és important, també, a Menorca.
Sí, tant.
Perquè les festes de Ciutadella a Menorca són brutals.
Molta coca, també, les Balears.
I fan com una mena... No vull que els menorquins...
Ja fan la coca de patata.
De patata o de patata?
Patata.
De patata.
A Mallorca, eh? Jo la menjo a Mallorca.
A Mallorca, no. A Menorca fan com una mena de brioix de dos pisos, que té com una forma de barret. Saps aquest barret que porten precisament els que van a cavall el dia de Sant Joan?
Sí.
Bueno, doncs hi ha com una mena de brioix, barra ensaïmada. Perdonin que no conec molt bé el producte final. No vull telèfon d'al·ludit, sisplau. Vale? És com una mena de brioix que té una forma així com de volcà, muntanyeta, barret, barra el que vulguis, i que al final està tot decorat com amb sucre, amb pols, com si fos una ensaïmada. I és un postre típic, precisament, de Sant Joan, de la illa de Menorca. Vale? És com, ja dic, és com, té com forma de barret. És que es diu... Té un nom concret, que es diu... Un nom, ara no em sortirà. No em sortirà, però... Perquè jo l'he menjat. Però...
Jo t'ho estic buscant, eh?
Estàs buscant.
Sí, ho trobarem. Doncs
pues mentre vas trobant o no el postre adient, vale, que és, ja dic, típic d'aquest dia, clar, Sant Joan, hem parlat, evidentment, de la coca, hem parlat de l'origen de la flama, però Sant Joan també és festa i disbauxa.
Clar.
No? Clar, i evidentment, com fa una mica de bon temps i hi ha molta foguera que es fa per tot el litoral de Catalunya, pues està ple també de fogueres improvisades, festes improvisades i llocs de festa que hi ha per tot el territori del litoral, no? Clar, evidentment, pues m'agradaria una mica, i per això vull parlar...
Mira, perdona, eh? Cocabamba?
Cocabamba.
O ensaïmada de Sant Joan.
Ensaïmada de Sant Joan. Aquesta és la Cocabamba. Clar, si els nostres oients busquen a Google Cocabamba, ja veuran la imatge d'això que estic dient, que té, com sembla, ara Joan està corroborant. Ara està mirant, no se'n refia de mi.
Sí, no, però tinc curiositat. Mira.
Aquesta ensaïmada de dos pisos...
És això.
Que va enroscada.
Val, doncs sí. Això s'assembla molt al que jo menjo quan vaig a Mallorca, que és la coca de patata.
Però que va farcida amb una cosa interior o només
no,
amb patata?
No.
O sigui, no porta sobrassada ni res.
Perquè ens entenguem, eh? És com un brioix. Lo a la patata no sé, perquè se li diu, sí, i no sé ni s'importa a l'hora de fer l'elaboració. Sí, sí. Segurament en deu portar, eh? No en tinc ni idea.
Sí, sí, sí.
Però és idèntic, això.
Sí, sí, doncs això és molt típic d'aquestes dates del 23. I això que estava dient, pel tema de la disbauxa i la festa, no?, per tot el litoral de Catalunya. I vull trencar una llança a favor de dues localitats, no?, que sempre està lligat amb el tema de la festa i el descontrol, i no surt molt ben parada, que són, per citar un parell d'exemples, Lloret de Mar i Tossa de Mar, per exemple. Clar, que tothom pensa en festa, pensa en turisme i pensa en disbauxa nocturna. I, evidentment, la nit de Sant Joan també. Però jo no vull parlar d'això. Jo he citat avui Lloret i Tossa des del punt de vista cultural. Perquè, evidentment, tu pots fer el cap de setmana preparant, que es menja molt bé, hi ha bones platges, sí, hi ha molta festa, però també hi ha un apunt cultural que crec que s'ha de reconèixer també en aquests emplaçaments. I m'agradaria parlar de Lloret de Mar, per exemple, dels seus importants jardins de Santa Clotilde.
Sí, home.
Clar, els jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, de fet, és molt interessant perquè va ser un encàrrec d'un marquès, que és el Rubiralta, l'any 1919, que li va encarregar a un arquitecte que és Nicolau Rubió i Tudurí, que aquest senyor va fer un jardí totalment paisatgístic que està considerat... Té més de 20.000 metres quadrats, aquest jardí, que té la millor col·lecció de flora i vegetació mediterrània, i està tot el jardí... De fet, hi ha les escales del jardí, és molt maco, hi ha com una cascada de plantes. Hi ha com una heura que va baixant l'escala i tu la mires de baixa a dalt i sembla com una cascada d'heura que està al voltant de l'escala. I ja dic, és molt maco als oients que els agradi molt el tema del paisatge, la flora, no? I realment crec que és una molt bona opció per poder gaudir-hi Lloret d'un altre punt de vista, no?
Que, evidentment, que estaria bé, també.
Clar, que estaria bé, no? Perquè Lloret, sí, no només és festa i platja.
Només són guiris.
I no, clar, per això volia trencar una llança en favor d'aquesta població, per exemple, en un dia com la nit de Sant Joan, que tothom pensa que és descontrol, però també hi ha altres opcions.
Està bé que ho fem, això, eh? Està bé que
està molt bé, no?
Està bé que desmitifiquem pobles com Lloret, pobres que a vegades s'enduen la palma major, amb tot allò dels estrangers, els anglesos, etc etc.
De fet, ja dic, fan molts esforços per... És complicat, eh?
Sí, sí, clar.
Per rentar aquesta pàtina, no?, molt turística, no?, que hi ha sobre la població, però hi ha aquests esforços per promocionar aspectes com el que he dit, com aquests jardins, o fins i tot el seu propi cementiri. De fet,
fixa't,
és un tema molt interessant, el seu dels cementiris, que no sé si he parlat... Vaig parlar un dia de les carrosses fúnebres,
sí,
recordar,
de Montjuïc.
I de Montjuïc, però el tema de cementiris és un tema que... Pensa que, clar, tot el litoral de Catalunya... Arran del segle XVIII, del decret de Carles III, amb tots aquests indianos que van poder comerciar amb Amèrica arran d'aquest decret de finals del segle XVIII, hi ha molt marquès, molt noble, que es va guanyar aquest títol arran, precisament, d'aquestes empreses més o menys il·lícites, que això ja no vull entrar en la temàtica del negoci, però sí que la tornada d'aquests viatges, no?, de negocis, o ja dic, més grisos, més foscos o més blancs, la tipologia de negoci... Sí que és veritat que quan van tornar al seu poble d'origen, i això passa a viles com Canet de Mar, com Sitges, o el propi Lloret, o la pròpia Tossa, veus tota aquesta riquesa, no en els edificis, que també, sinó realment la veus en el panteó funerari de la família quan moren. Llavors veus realment tot el patrimoni econòmic posat en un cementiri. Clar, veus realment la riquesa acumulada, no?, per aquests nous rics, no?, aquests indianos, una vegada van morir, que volen tornar a la seva vila natal, i quan vas al cementiri veus realment un autèntic museu a l'aire lliure. I el cementiri a Lloret de Mar és brutal. O sigui, hi ha una col·lecció d'obres escultòriques d'Eusebi Arnau, Puig i Cadafal, o sigui, de personatges molt importants del modernisme català, que van ser partíceps, no només en edificis, que això és el que la gent coneix normalment, sinó que realment hi ha una qualitat en tema escultòric i realització de no només escultures, sinó panteons funeraris en viles com aquesta, que mereixen una visita. I no només Lloret, Arenys de Mar també, Tossa també, ja dic, tots els pobles de la costa de Maresme cap amunt tenen una col·lecció funerària brutal.
Hi ha una cosa que a mi em sap greu del nostre país, i és precisament aquesta. Molts països europeus tenen molt de costum de fer rutes funeràries basades en l'art funerari que hi trobem. Una de les ciutats més prestigioses en aquest sentit, evidentment, és París, per exemple, no? On s'hi fan fins i tot visites guiades, etc etc. I aquí costa una mica, sembla que ens fa basarda, no?, com aproximar-nos a aquests llocs per fer visita cultural.
I saps per què creus? Tu saps per què? Jo crec que és degut a que el tema de l'amor... és un tema tabú. A lo millor 50, 60, 70 anys enrere no ho era tant, era a lo millor més el tema del sexe,
sí,
que era un tema molt més tabú 70 anys enrere, i ara ha hagut, des del meu parer, hi ha hagut com una inversió temàtica de tabús. Ara parlar de sexe a lo millor és algo que pots parar a la taula dinant i que no hi ha problema, però si comences a parlar del tema de l'amor, que és una fase més de la vida, és com, ai, aquest tema no el treguis. No? Però 70 anys, amb les nostres àvies, no? Tu parles d'aquest tema i és un tema natural.
Sí.
Pots parlar
sí.
perfectament d'aquest tema.
Absolutament.
I és un tema digne d'anàlisi, com hi ha hagut, ja dic, aquesta inversió de tabús en la societat actual que estem vivint.
Curiosa.
Ja dic, és una cosa bastant curiosa, no? Que fa com molt de reparo parlar segons de quins temes, no? Però el tema de l'amor sembla com... No, d'això no toca, no?
I tot
no
i això, diu, tenim tradicions...
Clar,
arraigades a casa nostra, quan, la dansa de la mort, per exemple, la Setmana Santa.
Evidentment. Quan som un país que tenim tradicions d'origen grec-llatí que tenen una relació amb el tema de l'altra vida, de l'amor, molt important.
Som contradictoris, eh?
És una mica contradictori, no?
Està bé, això.
És a dir, crec que hi ha com una pàtina molt puritana, no?, en els últims temps, no? Hem hagut de fer com una mena de blanqueig d'idees.
Això sí, això no.
Absolutament. I això també jo crec que és degut a un tema d'aculturació, també.
Sí, eh?
Sí, jo crec que hi ha hagut una fornada, no?, de tradicions, a lo millor, saxones, no?, tot el tema amb això de Halloween, no?, tot el tema d'Amèrica, no?, que arriba a Catalunya, i unes tradicions, uns altres, molt pròpies d'una cultura mediterrània com la nostra, no?, que té aquesta relació amb l'amor, tota aquesta arribada d'aquesta onada puritana, pròpia, evidentment, de presbiterians, calvinistes, anglicans, tot això d'aquesta temàtica que prové del món anglosaxó, doncs això ha fet que aquesta vessant nostra quedi una mica amagada, o que això i estem potenciant més tradicions de fora que no tradicions nostres. I això jo crec que és un tema que ens hem de mirar com a conjunt de societat.
Absolutament.
Perquè a les escoles, això m'ha passat, amb cosins meus, no?, o familiars, que jo quan era petit, a lo millor parlaves, pues, això, del dimecres de cendra, no?, a l'enterro de la sardina, això, la disbauxa del carnaval, no? I ara això, a lo millor, no es potencia tant, que no dic que no es potenciï, però a lo millor ha minvat una mica, o el tema de la castanyera, no?
Sí.
Clar, que Halloween s'ho ha menjat tot.
Sí.
Quan nosaltres tenim la nostra pròpia tradició, no?
Sí.
Això de la castanyera, no? Això és un tema, crec que és sociològic per poder analitzar, no?
Sí,
també.
Ja ho farem.
Que és guai.
Ja ho farem.
Què més coses? Ah, no sé si tinc 3 minuts. Sí, una mica, no?
Un
minut. A més de Lloret, Tossa de Mar.
Sí.
Tossa de Mar, de fet...
Preciós, Tossa de Mar.
Que
és preciós.
Sí, té unes cales que són espectaculars. Per mi té de les millors... No dic que sigui la millor tampoc, perquè no vull que s'ofengui ningú.
No, perquè les millors tothom sap que estan a llançar.
A llançar. No, a la comarca de la Selva hi ha molt material de cales i platxetes.
Sí, home, i tant.
Però és un lloc que s'ha posat molt de moda dins del tema del turisme coreà, per exemple, perquè s'han gravat videoclips de cantants de K-pop a Tossa de Mar, i també s'han gravat sèries de telenovel·les coreanes. Me'n recordo una que era La leyenda del mar azul, per exemple. I gràcies a coses d'aquest tipus, hi ha una onada, però gegant, perquè m'ho demanen clients meus, que jo treballo molt amb turisme coreà, que van cap a Tossa, però només per fer la fotografia d'on es va gravar tal episodi de no sé què, o el segon de no sé quants d'aquest no sé què videoclip, no? Llavors hi ha un turisme doncs, molt diferent i fora del que és el turisme de borratxera,
que realment
dona beneficis a una població tan
cal,
maca com Tossa.
Que cal desmitificar també una mica.
Correcte.
El que passa a aquestes poblacions.
Correcte.
Diego, un plaer.
Un plaer.
T'has una conversa molt agradable avui, m'ha agradat molt.
T'ha agradat?
Sí.
Hem desviat una mica el tema.
Bueno, però hem anat conversant ha estat molt interessant,
ha estat interessant, crec jo.
Sí.
Diego Gómez, com sempre, gràcies. Fins la propera setmana.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, doncs atenció perquè tenim supersorteig, us estem anunciant tota la setmana, supersorteig de la Menorquina a la caravana. Albert Feixas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Doncs sí, sorteig de la Menorquina a la caravana. Per què? Doncs perquè ens encanten les seves novetats per aquest any 2024. I han creat un munt de gelats amb matèries primeres nacionals i amb ingredients molt nostres per aquest estiu. I el resultat no podria tenir més bon gust. Atenció, sortegem. Dues neveres Polar Box plenes de gelats.
Dues, eh?
Són dues.
És que és una barbaritat, això.
Quantes? Mare. Dues neveres d'estil retro que t'encantaran. Perfectes per portar a la platja o d'excursió i amb els següents gelats a dins.
Per cert, deixa'm dir una cosa, que nosaltres hem pogut veure aquestes neveres i són espectaculars. Les
jo
teniu a les xarxes socials. Doncs no podem.
No podem, no podem.
Això
hem
és
de
així.
Ser bons. Però és espectacular, la nevera.
Sí, sí. Amb gelats, deies, eh?
Amb gelats a dins, atenció. Dos bombons amb Quicos d'Aragó. Dos bombons caramelo amb sal d'Eivissa. Dos bombons avellana de Tarragona. I finalment, dos barretes vainilla caramel, dos bombones almendrados i dos truficonos fets amb ametlla de Mallorca.
És que això no s'acaba.
No s'acaba, no s'acaba, perquè la nevera va plena amb més coses. Més coses, i pels petits també hi trobareu gelats.
Mare de Déu.
Dos polomenta amb menta del Mediterrani.
Olé!
Dos xocogol.
Olé!
I dos estic danonino.
Olé! Bravo pels més petits de casa.
Home, jo vull ser petita, eh?
Sí, és que és una meravella.
No deixis escapar aquesta oportunitat pel sorteig de les dues neveres Polar Box que us regala la Menorquina, tota plena de gelats amb nous sabors molt nostres. Només heu d'enviar un WhatsApp al 663-99-30-62 amb el text La Menorquina, indicant el vostre nom i cognom, i ens expliqueu on portaríeu aquesta meravella de nevera d'estil retro. A la platja o a la muntanya, així de fàcil, amb La Menorquina.
Això és La Menorquina, això és Chocogol!
La caravana, amb Joan Trias. La girocleta, amb Olma Giró.
Sis minuts que passen de dos quarts. A mi aquesta energia, aquesta promoció que fem, em deixa veritablement esgotat.
És que l'Albert, es nota que és professor de zumba o de pilates, o jo que sé què fa, però...
Ajuntant les forces per fer la menció...
Sí, de cop i volta ara aquí un...
I dic una cosa, tot el que porta aquesta nevera, haurien d'adjuntar també un tractament fisioterapèutic. Perquè això, si ho has d'agafar per portar-lo a la muntanya o a la platja, et deixes l'esquena, absolutament. Bueno, comentades aquestes cosetes,
sí?
Que em venen molt de gust, Olma Giró. La girocleta.
La girocleta. Doncs mira, avui anem molt a prop. Anem aquí al centre de Barcelona, en concret a Passeig de Gràcia, perquè aquesta tarda... Ja sabeu del que parlo.
Serà
ja
complicat arribar, eh?
Sí, crec que no hi acabarem d'arribar perquè serà complicat arribar-hi pel trànsit. Però per qui visqui sota una pedra i no sàpiga què passarà avui al centre de Barcelona, el que s'hi farà serà una exhibició de monoplaces de la Fórmula 1 que recorrerà el Passeig de Gràcia des de la ronda de la Universitat fins a la Casa Batlló. Es diu Road Show, això en anglès.
Road Show,
i tal com sona, doncs veurem cotxes de veritat de carrera recorrent als carrers de Barcelona. No aniran, però, a la velocitat de
a 300 per hora?
No, jo crec que van a uns 100 km per hora, pel que tinc entès. Ja fa uns dies que... A uns 100 km 100? Per hora, si no tinc mal entès.
Ah, doncs ja em sembla
home, poc, sí. Tenint en compte que és una zona de baixes emissions, que també que hi ha radars... Suposo que avui no multaran el radar, saps?
Arribaran les multes d'aquí 2 mesos.
Sí, en definitiva, si heu passat pel centre de Barcelona ara fa uns dies, ja heu pogut veure alguns treballadors operaris asfaltant al Passeig de Gràcia perquè els cotxes doncs no es trobin en cap entrebanc, no fos cas. Sí. Llavors, no només es fa aquesta exhibició de monoplaces, sinó que a Plaça Catalunya, una mica més avall de Passeig de Gràcia, ara ja fa uns dies que s'hi ha instal·lat una cosa que es diu Fan Zone. És una zona pels fans de la Fórmula 1.
La típica Fan Zone,
que està oberta des del 15 de juny, ara ja fa uns dies, i encara estarà uns dies oberta fins al 22 de juny, i ja hi ha més atenció de 65.000 reserves per entrar-hi, perquè és gratuïta.
65.000?
L'entrada és gratuïta, però has de reservar.
Si s'ajunten les 65.000 de cop, igual no donen...
Clar. No, i en aquesta Fan Zone doncs, hi trobem concerts, música en directe. Avui els Amics de les Arts han anunciat que demà hi tocaran, com així de sorpresa. Hi ha molta gastronomia, oferta gastronòmica, merchandatge, sobretot, és a dir, que hi ha una mica de tot.
Comida ràpida, no?
Sí, bàsicament. bàsicament. I això que comentàvem de l'exhibició dels cotxes de Fórmula 1 i també la Fan Zone de Plaça Catalunya, són només un petit tas de tot el que es fa en motiu del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, que es fa entre el 21 i el 23 de juny, i diem-ne, mai més hem dit que tot això que es fa al centre de Barcelona és només per escalfar motors. Llavors... què passa? Esdeveniment doncs, de gran calibre, molt important, i sempre té com la doble cara. Per un costat, l'Ajuntament de Barcelona, que a nivell institucional doncs, és qui té coses a dir, el que diu és que aquest esdeveniment és un esdeveniment puntual i extraordinari, cito paraules textuals, del consistori, i que és perfectament compatible amb la voluntat del consistori de continuar pacificant el trànsit.
A
priori em sembla contradictori. Sí, també ho veuen com una oportunitat per la ciutat, això els comerciants del Passeig de Gràcia. És important, aquest apunt de comerciants del Passeig de Gràcia, d'ubicar-los, perquè no és el mateix ser un comerciant del Passeig de Gràcia que tenim una petita botiga 10 carrers més enllà. Vull dir, ja et dic jo que no és el mateix. I que veuen això una oportunitat per promocionar la ciutat, el Passeig de Gràcia també, i Barcelona en general. Llavors, fins aquí dius, mira, tot bé. Però, com dèiem, hi ha una altra cara de la moneda, llavors hi ha molts atractors d'aquest esdeveniment, i a continuació si us exposo així algunes pinzellades dels motius pels quals no els hi agrada.
Vale.
Primer, comencem per les afectacions de trànsit, que ja fa uns dies que arribar al centre de Barcelona és pràcticament impossible. Avui encara ho serà més, però les afectacions no s'acaben avui, sinó que acabaran demà aproximadament. Afectacions pel trànsit privat, si vols arribar-hi en vehicle, però també afectacions al transport públic. Per exemple, hi ha 13 línies de bus afectades per aquest esdeveniment, o sigui, poca broma. Llavors, també, el que s'està criticant molt és l'impacte mediambiental que genera aquest esdeveniment, perquè encara que vagin a 100 quilòmetres o a 120, perdoneu, però entenc que els cotxes de Fórmula 1 de carrera treuen fum i materials tòxics
per al
tub d'escap. Vull dir, no...
Clar.
A mi em sembla prou curiós, no?, que... Ara fa un temps a Barcelona es decretés la zona de baixes emissions, que depèn de quin cotxe tens no pots entrar, parlo per mi, el meu cotxe no hi pot entrar, però de cop i volta veiem cotxes de Fórmula 1 al centre de Barcelona. És tot prou curiós, que dirien. Llavors, què passa? Dèiem, hi ha uns quants atractors d'aquest esdeveniment, de fet són forces, un centenar d'entitats i d'associacions, i aquesta, que han convocat una manifestació mitja hora abans que comenci la desfilada de cotxes. La desfilada comença a les 6 de la tarda, avui al Passeig de Gràcia, al centre de Barcelona. Doncs mitja hora abans, a quarts de 6, hi ha convocada una manifestació que convoquen com un centenar d'entitats.
Però pels voltants d'on es produeix?
Sí, crec que serà pels voltants, ara ho descobrirem, però sí que el que volen és tenir veu, fer-se notar i fent notar que no estan d'acord amb aquest esdeveniment. Mm-hmm. Llavors, una d'aquestes associacions que està en contra és una associació que es diu Eixample Respira, probablement us sona, ens hem entrevistat en alguna altra ocasió, i a aquesta hora nosaltres podem saludar un membre d'aquesta associació, en Genís Domínguez. Bona tarda, Genís. Bona tarda.
Genís? Bona tarda.
Bona tarda. Ens escoltes bé?
Sí, jo us aprecio.
Val, perfecte. No, és que hem fet una introducció una mica llarga de tot plegat, però per deixar-ho clar, no?, que un esdeveniment d'aquest calibre sempre té els seus pros, els seus contres, i qui se'l veu amb més bons ulls i qui se'l veu amb menys mals ulls. En aquest cas, Eixample Respira, no el veieu amb bons ulls.
Exacte. Nosaltres creiem que és un despropòsit fer aquest tipus d'esdeveniment al centre de la ciutat, no? amb el context que vivim de mala qualitat de l'aire a la ciutat, que ens estan advertint que aquesta mala qualitat de l'aire ens afecta la salut al veïnat. És un despropòsit que l'Ajuntament organitzi aquesta exhibició al centre de la ciutat.
Com a associació, des de l'associació, creieu que Barcelona necessita esdeveniments com aquests per, com diu el govern, cito textualment, projectar-se al món?
No, en realitat no. O sigui, Barcelona ja és una ciutat que és una marca que ja es coneix a tot arreu, no? Hi ha molta gent, ja estem en una situació que ja rebem moltes visites, no? Nosaltres pensem que no és necessari i a més, aquest tipus d'exhibició, d'esdeveniment, envia un missatge molt contradictori cap a la ciutadania. Si volem millorar la qualitat de l'aire, no té cap sentit organitzar un festival de Fórmula 1 al centre, no? Hi ha un missatge que no... Per exemple, el fet que... O sigui, considerem que són molt necessàries les restriccions en els vehicles que circulen per la ciutat, perquè hem de millorar la qualitat de l'aire. Però justament organitzar aquest festival és tot el contrari, no?
Clar, ara vosaltres, Genís, em comentaves precisament que des d'Eixample Respira creieu que esdeveniments com aquests no són necessaris, però el que sí que estem veient tots els ciutadans és que Barcelona sembla que vagi, si més no, cap a un model de grans esdeveniments. Exemples, Copa Amèrica, ara la Fórmula 1 que estem comentant, també el Tour de França, que hi coneixíem que sortirà d'aquí Barcelona. I suposo que la pregunta que ens fet tots, i en aquest cas com a ciutadans, com a veïns de la ciutat, és què quedarà precisament pels veïns, no?
Sí, i veiem que l'Ajuntament està dedicant molts recursos a aquests esdeveniments que són per visitants i per turistes. En canvi, quan demanem coses per les escoles, per millores d'entorns escolars o per el veïnat de diferents barris, trobem que tot són pegues o que no es pot fer, no? O que no es pot utilitzar l'espai públic o que no hi ha diners o que no hi ha recursos. En canvi, els recursos que s'estan destinant avui al centre de ciutat per aquest festival són molt grans, no?
Mira, com en ell el dit, Genís, recull el que acabes de dir. Dius, l'Ajuntament hi dedica molts recursos a esdeveniments com aquests, en aquest cas parlant de la Fórmula 1 al centre de Barcelona. Llavors la pregunta és molt fàcil. Qui són els grans beneficiats amb aquest espectacle de Fórmula 1 al centre?
Bé, això és el que sempre ens preguntem, no? I el fals mit aquest que es beneficia tota la ciutat o el veïnat. Això no és cert, és beneficiant un grup de persones petit, els comerciants del centre, grans empreses, tot el món de la Fórmula 1 i del motor, que justament és aquell sector que ens hem de plantejar si volem millorar la qualitat de l'aire, si volem tenir una ciutat més saludable i que sigui millor pels veïns, hem de mirar de veure com ho fem per canviar aquest tipus d'indústria, no? I aquest tipus de dependència, tant del turisme com de la combustió.
Genís, si no erro, si no em corregeixes, però pel que tinc entès, aquestes entitats que ara em comentaves, unes quantes entitats que esteu en contra precisament dels esdeveniments com aquests, vau presentar una queixa formal al síndic de Greuges de Barcelona i tinc entès que us va donar la raó al síndic de Greuges.
Sí, correcte. Ara mateix el manifest ja l'ha signat pràcticament 200 entitats, estem a 192. Sí que unes quantes abans va presentar aquesta queixa al síndic de Greuges i el síndic de Greuges ha resolt que demanant a l'Ajuntament que no realitzi aquesta exhibició al centre de la ciutat. No? Tenim, disposem d'un circuit que se suposa que és on bueno, que ja s'està invertint molts diners, no?, perquè es faci aquest tipus d'esdeveniment i per no fer-lo al centre de la ciutat. Aleshores, sí que el síndic va resoldre d'aquesta manera el fet de portar-ho fora, que no sigui al centre.
Va resoldre, però s'està fent al centre, vull dir, en molt cas no li han fet, no?
Sí, malauradament l'Ajuntament no fa cas a totes les resolucions del síndic de Greuges.
Ho comentàvem abans, a les 6 de la tarda, que podrem veure aquests cotxes de Fórmula 1 circulant. 100 km per hora, Genís, el màxim que poden arribar o no? Ho saps?
Això anuncien. El que anuncien a la seva promoció és que els cotxes arribaran fins a 5 km per hora, el qual és un desvirat, desbarat. En aquest sentit, també és un altre dels factors que ens porta a fer aquesta protesta, el fet que patim moltíssimes víctimes a la ciutat degut a accidents de trànsit, i la velocitat és un factor determinant. Aleshores, el que estem fent amb aquest festival és promoure la velocitat, no? I que la gent gaudeixi de la velocitat. I hem vist imatges, no?, de com hi ha uns simuladors de curses dintre d'aquesta fan zone que han establert. Aleshores, és problemàtic el fet que l'Ajuntament promogui això quan hauria d'estar treballant per reduir la velocitat a tota la ciutat a 30 km per hora.
No sé si pot ser que aquesta tarda els radars es desactivin o com anirà la cosa. Perquè, clar, hi ha radars al centre.
Crec que no porten matrícula els cotxes de Fórmula 1, per tant, no els detectaran amb la matrícula.
Ai, no podran recaudar diners en aquest... Avui a la tarda no recaudaran diners. Escolta, Genís, ho dèiem al principi, que heu convocat unes quantes entitats i associacions que esteu en contra, una manifestació mitja hora abans que comenci l'exhibició de cotxes de Fórmula 1 al centre de Barcelona. A on serà aquesta manifestació?
Ens concentrarem al carrer Aragó, farem una manifestació al carrer Aragó, a l'Arsenal de Balmes, farem algunes activitats, per exemple, farem una exhibició de bicicletes, una mica com a paròdia, no?, de l'exhibició de Fórmula 1, i després ens desplaçarem fins a Aragó en Passeig de Gràcia, que és on s'està celebrant aquest festival.
Aragó, Passeig de Gràcia, exhibició de bicicletes. Si no us agraden els cotxes i sou més de bicicleta, ja ho sabeu. Podeu anar a Aragó, que hi trobareu al carrer Aragó, a aquesta manifestació Aragó en Balmes contra un esdeveniment com aquest, que és la primera vegada que es fa al centre de Barcelona. Veurem com va i a partir de l'any que ve veure si s'instal·la o no, tot i que el síndic de Greuges insti a l'Ajuntament que no es faci. Ja ho veurem. De moment, el que sí que podem dir, Genís Domínguez, membre de l'associació Eixample Respira, gràcies per atendre'ns i per explicar-nos també aquesta problemàtica, perquè al final és una problemàtica per molts dels veïns de la ciutat. Moltes gràcies.
I paciència, Genís.
Gràcies
a
vosaltres.
No defalliu, que jo crec que està molt bé, que hi hagi gent que alça la veu davant de certes històries de Barcelona. Gràcies, Genís.
Moltes gràcies.
Vinga, nosaltres que fem una petita pausa de rel a darrere del programa i ho rematem tot amb una bona vesprada.
Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos i llavors si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori amb Leo Espluga. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Bona vesprada.
Pràcticament 9 minuts i les dues del migdia.
Va ser la qüestió de rematar-ho, això, no?
Sí, moment.
Són moltes hores.
Diego Gómez, no tenim cas o què passa?
No, avui no. Avui tinc altres coses a fer.
Per corroborar, per corroborar.
Què li passa a aquest home, que sempre té
casa? Diego gairebé sempre es queda, està a gust aquí.
Almenys avui no ha dit res.
Està aprofitant l'aire condicionat.
Hauria d'haver parlat.
Està aprofitant l'aire condicionat.
Què hauries de fer, què?
T'agrada la Fórmula 1, Diego? Ets partidari?
Aquesta fornada de drivers no m'agrada gaire.
I què en penses del que passarà avui a Barcelona?
Home, crec que és compatible.
Ah, sí?
Jo crec que sí.
Ah, mira.
Mira, i posa una cara
com... És que en Diego de cop i volta fabrica cotxes de Fórmula 1 que no contaminen, que van a 50 per hora, que és el que normalment hauries d'anar tu, no sé si vas amb cotxe, però...
No, ja no tinc cotxe.
Ja es nota.
A Barcelona el transport públic està bé, ja.
Ara.
No cal cotxe.
Bueno, avui sí. Avui, per exemple, el transport públic no funciona del tot bé, eh?
No sé què robin coure i catenàries.
Bueno, però és un dia. No passa res.
Com, és un dia que no va bé el transport públic?
Diego Gómez, partidari de la...
Però què diu aquest home?
Soc partidari.
A Barcelona, en contra de nostre amic Genís Domínguez.
No, jo no dic que estigui en contra. Jo dic que és compatible. Jo dic que és compatible.
Va, tu no ets ningú, així que no et farem cas.
Hola!
Hola.
Vinga.
El que ha dit. Una miqueta de forocotxes.
Sisplau.
Va. És que he trobat un fil. Mireu que darrerament o era tot molt light o era tot irradiable.
Val.
Doncs he trobat el fil, un dels meus fils perfectes.
Val.
Diu un usuari, pon un dato estúpido que no sepan los demás.
Uau, jo tengo uno.
Clar, clar.
Tenim els millors.
A veure, obre foc.
Uno muy bueno.
Obre foc.
Per què em mires?
Tu saps que la Torre Eiffel a l'estiu és 15 centímetres més alta que la resta de l'any?
Sí, sí.
Doncs has agafat molt bé l'esperit del fil. Aquesta és dades absurdes que no valen per res, però que normalment no es coneix.
Tu saps que les zebres són negres?
No.
Amb ratlles blanques?
I per què no són blanques amb ratlles negres?
Perquè són negres amb ratlles blanques.
Que m'ho expliqui un científic.
Perquè ho ha decidit algun científic andalús, probablement.
És com... Pam.
Uau!
Escolteu una cosa.
Ja està trucant molta gent d'Andalusia.
Sí, telèfon al·ludidos.
No, perquè tu, Diego, no et xirria una mica el concepte científic andalús?
És com... Tornem-hi, eh?
Per què em pregunten a mi sempre perquè jo quedi malament?
Un científic de l'Institut de Còrdoba.
Tu imagines a Joaquín, el del Betis, amb una bata blanca?
Escolta'm una cosa, jo vaig fer un Seneca Història a la Universitat de Sevilla, a l'antiga fàbrica de tabacos, i és dels llocs on més he après del món, sí, eh?
Però hi diuen pixa.
L'Arxivo d'Índies...
Però tu no havies viscut en una d'aixòncies arqueològica?
Què?
Ho deies aquest matí, què ha dit? Algo arqueològic.
Sí, que havies viscut en...
En un jaciment arqueològic.
A dins del jaciment.
Com es deia aquell jaciment?
Itàlica.
Ah, això.
Que està a prop de Sevilla.
A Sevilla.
Sevilla.
En Joan va viure ja uns quants anys.
Bueno, mira, Jurassic Park, però la part lenta.
Exacte.
Ara arranca. Escolteu...
Va, dades històriques, sí, ja ens va bé aquesta sintonia.
No, pon un dato estúpido que no saben los demás. La miel no caduca.
Oh! Ah, mira que bé. Ah, això sí que no ho sabia.
La miel no caduca.
No caduca.
No ho sabia.
Si troben un pot de mel a un sarcòfag de fa 2000
anys... Aquesta sí que se la podran ingerir.
Tu creus que caduca dins d'un panal?
No, clar, no caduca mai.
Doncs no caduca.
Més coses. El limón...
Es fa dura.
Ah, es fa dura? Es solidifica?
Sí, es solidifica.
Si agafa un mosquit...
I si l'escalfes, torna al seu estat.
Exacte.
Ah, i si no tens un caramel de mel, que va molt bé pel coll?
Això no tens a veure. Tu havies de dir alguna cosa.
Caramel sí caduca.
No, home, que si la mel es torna dura, és un caramel. Ho pilleu?
Sí.
Digues que sí, Giro. No sé què li han donat avui per esmorzar, però...
No és d'avui, porta dies.
Val.
El limón de las coronitas es para las moscas.
Oh! No, això no és impossible. Per què no entrin?
Què vol dir per les moscas?
Sí, per què no entrin a dintre?
Perquè l'olor cítric no les espanta.
Ah.
Llavors no van les mosques a la coronita.
Això no és mentida.
Aquesta dada
no té gaire sentit, això.
Aquesta dada us encantarà.
Perquè les mosques van a otro tipo de corona.
Uau.
El sol quema 4 milions... El sol quema 4 milions de tonelades de hidrógeno por segundo. És molt, eh? Us heu quedat espantats. Eh?
Sí, m'ha encantat molt el Rafa Sarujo obrint molts ulls i dient... És molt, eh?
És molt, eh?
4 milions de tonelades per segon.
Moltíssim.
Sí, sí, clar.
Molt.
Penses que és el sol.
Molt.
Em sembla moltíssim, dit així. Bueno,
va, què més?
Un proceso de incapacidad temporal dura 545 días como máximo.
Això algú ho ha demanat, que no ho sabia.
Què?
Per cobrar.
Són dades absurdes.
Em sembla molt bèstia, aquesta, eh?
Jo crec que la millor absurda l'he portat jo al principi, crec.
Sincerament. A mi se m'ha passat.
La Torre Eiffel, que l'estiu és 15 sí, centímetres. Sí, sí,
sí. L'essència.
Tinc una altra.
A veure si l'escolteu.
Si l'angrejano és igual a zero, entonces la funció temporal de la variable és constante.
Què? Quina era la primera paraula, l'angrejano?
Si l'angrejano és igual a zero, entonces la funció temporal de la variable és constante.
Val.
No ho sabíeu, això?
No.
No, no.
Les vaques poden llegar a tenir amistades i les fastidia si se van.
Amb els homes.
Ah, mira.
Persones. Sí,
les vaques tenen amistats.
Sí, creen vincles, amorosos.
Afectius.
Afectius. Diuen, aquí parlen d'amistats.
Judit, sí, sí, sí. Amorosos, afectius. Amor. Amor és tot, no?
Quin concepte tens d'amistat, Judit? Molt obert.
A la Judit, posa-li una bona vaca.
Pensa que la Judit va al sonar. Saps què vull dir?
Ah, bueno, clar. És que ha tornat.
I li agrada el ramen. Mm.
Barcelona significa literalment en català bar, cielo i hola. Bar,
però no és cert,
cel,
eh?
Ona.
Aquesta no és certa, eh?
Per què no?
Per què no?
Perquè no, perquè Barcelona ha de bar, qui no.
Però si
com
tu agafes...
sap bé, Diego Gómez...
Però si tu agafes...
Fora de... veure.
Joan, però si tu agafes fora de context i hi ha una persona que no sap...
Que no ha viscut en un jaciment de Sevilla...
Bar, cel, ona, què li estàs dient?
Sí, sí, bar, perquè no cielo... té res a veure.
Clar. Clar, sí, hi ha moltes camisetes d'aquestes turístiques que hi ha...
Aquesta va molt bé.
Puja, eliminada. Puja el nivell.
Eliminada.
Aquesta va molt bé per la casa.
Què?
La estàtua de la Llibertat entraria de pie en la Basílica de Sant Pedro.
Que molt ja us vaig dir que és molt baixa, aquesta estàtua.
Molt probablement. Bueno, és que la Basílica de Sant Pedro és molt alta.
I l'estàtua és molt baixa.
En el cas de que l'estàtua de la Llibertat pugués caminar i arribés fins a tal...
En los cazafantasmas camina.
És veritat?
Sí, sí, sí.
A la dos
camina.
5 de cada 10 dentistes...
Porten implants.
Le recomienden... Això és allò de la... Li recomanen...
Has dit 5 de cada 10?
5 de cada 10 recomanen.
Cada 10 dentistes són la meitat.
En sèrio? De debò?
Bona dada.
La fecha de caducidad de las botellas de agua es por la botella, no por el agua.
Oh, aquesta m'ha agradat.
Ah, clar.
La Judit lligant.
Jo no me la veuria.
Jo te no te la veuries no. 2.000 anys després una ampolla...
No.
Bueno, però
la veu sí, eh?
Sí, és de plàstic. Sí. La anatidaefòbia és el miedo irracional a que un pato te observe.
Anatidaefòbia.
Que bo.
Anatidaefòbia.
Anatidaefòbia.
Un ànec que t'està observant, doncs això hi ha gent que li fa por.
Va, més dades.
Aquesta és molt bona. Ara bé, aquí el tenim. El gas helio es finito. Llegará un momento que se acabe o sea carísimo. Y lo estamos gastando en globos pausar 10 minuts.
Mira, i que a més et fan riure com si en Joan rigués amb...
És molt aquesta
la meva de pit. Toscano, ves cap allà, que ara donarem pas.
Toscano, que el veiem ara amb un globus d'heli a la mà.
Toscano,
de fer ràdio.
Toscano i altres amics de la casa i companys moltes vegades tenen globus, porten globus a sobre.
Toscano i companys.
Altres companys i companyes.
Pot fer com...
El tiempo, sin, el tiempo sin ti...
Pans i company.
Toscano i
que
companys.
És català.
Toscano aquesta és una curiositat que no sabies.
Sí,
ah, ja ho sé.
Pans i companys. Vas dir, eh?
No vas dir un dia. El tiempo sin ti seria empo.
Què? Ai! Oh!
Estem entrant a la variable de les absurdes, pot ser?
Eurovisió no és un concurso de països, sinó de cadenes de televisió públiques.
Sí, oh!
Aquesta se sap més. Sí, aquesta se sap.
Una altra va. Ultracrepidario designa a alguien que opina sobre algo de lo que no sabe nada.
Ah, a mi em semblava una crep com molt gran, no?
Ultracrepidario.
Si unos astronautas fueran atropellados en el espacio por un platillo volante, estarían heridos, pero sin gravedad.
Ja t'explicaré una dada molt curiosa.
Ai, tiempo.
Quina?
Ah, Xavi Toscano ens espera a l'Estel Migdia per explicar-nos tota l'actualitat.
No te puedes chupar los codos.
I nosaltres demà ens tornem a posar a les 8 del matí. Adéu-siau.